Embato carto can mediterrani, barbaret Pirineus i una llesqueta, per sabat oriola d'estranquis, i per corto calcoi la terreta, per senyera senyors quatre barres, per idioma i senyores català, per condició senyors sense terres, per idea i senyores esquerra. Queda clara per tant per a tothom, la meua carta de naturalesa no és miracle ni és un malson. M'ha tocat i és la meua feblesa, m'ha tocat i és la meua feblesa. Queda clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empelt en altres prats i en l'amor rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història, fins ací ens heu fet arribar, que tan grossa raonais la glòria. I torne a repetir, sóc el collà, i ensenyarà un blau no hi ha, dic ben alt que parle català, i ho faig a la manera de València, i ho faig a la manera de València. Em va tocar tocant mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabata oriola d'estranquis, i per cordo calcoi la terreta, i per cordo calcoi la terreta.
Bé, acabem de sentir la cançó El cansat. Diuen que els cansats fan la feina, i ell ja ho va deixar ben clar, doncs que parla català amb accent de València i que té senyera on blau no hi ha. És a dir, que en la seva bandera no és la de la ciutat de València, perquè ell és d'Alcoi, bàsicament. Bé, hem sentit, doncs, aquesta cançó d'Ovidi Montllor, i aprofito per fer conèixer que s'acaba de publicar un nou CD que es diu 20 anys de vacances. Les vacances de les quals parla era, doncs, que s'aniria de vacances el dia que morís, 20 cançons. Som a l'any Ovidi Montllor, i per això el nostre homenatge a Ovidi Montllor l'acabem de celebrar.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts, 24 de març, passen 3 minutets de les 9 del vespre i som a Punt Cent Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa de cultura i de literatura. Avui ja el número 290. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència, a totes i a tots, que torneu a ser aquí entre nosaltres. Felicitem i saludem també la Gemma Grau. La felicitem, diguem, per la seva bona feina. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Bona nit. També hem de congratular-nos de tornar a ser aquí i fer un altre programa de llibres que ens agrada molt. Espereu que això que ara us presentarem, doncs, us agradi. També tenim aquí com a convidat el Ramon Gasch, que després, doncs, se li farà una entrevista. Però abans d'això, arran dels fets que han passat avui, amb un avió que ha caigut, diguem-ne, a Provença, venia de Barcelona cap a Düsseldorf, i ha caigut, hi ha hagut molts morts, i alguns d'aquests, doncs, els coneixem, o som realment coneguts nostres. Penso que val la pena fer un minut de silenci per recordar totes les víctimes.
Thank you.
Bé, doncs és hora de parlar de quins són els continguts que tindrem al programa d'avui. Tenim una entrevista amb en Ramon Gasch a propòsit d'aquesta novel·la, La venjança dels Almogàvers, serà de seguida. Tenim quatre cròniques des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret, des de les Illes Balears i Pitiuses amb la Sílvia Portell i des del País Valencià amb l'Empara Murelló. A l'apartat de literatura catalana, avui en Joan ens parlarà d'un llibre de Maria Mercè Roca, L'últim tren. I a l'apartat de sobre el fil literari parlarem d'un tema d'actualitat, el Dia Mundial de la Poesia. Acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
L'entrevista.
Bé, doncs, com us acabem de dir a la presentació, tenim avui entre nosaltres Ramon Gasch. Ramon Gasch és un autor conegut del programa i conegut de la nostra audiència perquè ja havia presentat com a mínim dos llibres, començant per aquell Bon cop de fals que va guanyar el premi Néstor Luján, crec que l'any 2012?
11.
11. I, però devia ser publicat l'any següent.
No, Néstor Luján és un premi raro que es publica el mateix dia que surt.
Oh, o sigui que ja estava preparat per editar. D'acord. I després, la continuació, o seqüela, com vulgueu, o Defensors de la Terra, i ara som aquí per presentar La venjança dels Almogàvers. Ja no és una novel·la històrica del segle, ambientada en el segle XVII, sinó en el segle XIV. I, com diu el seu nom, són aquests almogàvers de la Companyia Catalana d'Orient que van anar a defensar l'imperi bizantí. La primera pregunta seria, clar, aquest és el tercer llibre, probablement també a quatre mans, que has escrit el mateix amb Andreu González, comptant amb l'Andreu González, i la pregunta seria, d'on sorgeix la idea d'escriure aquest llibre? A partir de quina documentació, de quin interès, de quina curiositat?
Bé, jo la veritat és que... Bona nit a tothom, eh? La veritat és que a l'hora d'escriure llibres sóc una mica caòtic. Vull dir, n'he escrit molts i jo diria que cada un l'ha escrit de manera diferent. Però hi ha un origen sempre, que és el següent. De les moltes idees que tinc per casa, guardades en calaixos, guardades en capses de sabates, acostumo a seleccionar-ne una quan hi ha algun aconteixement que me'l fa recordar. I dono la casualitat que aquest any es compleix el 750 aniversari del naixement de Ramon Muntaner. Llavors, el gran cronista català va ser el que em va donar la idea de fer alguna cosa sobre els almogàvers, que sempre ja m'havia interessat molt, però mai havia aprofundit.
Perquè, de fet, el protagonista, en Marc Amorós, el coneix, l'arriba a conèixer, és més, arriba a treballar per ell, o ser un servent, o un protector, o algú que forma part de l'escorta de Ramon Muntaner, però en tot cas, a més, resulta que em sembla recordar que en algun moment incorpora alguna expressió del Ramon Muntaner històric. Em sembla que hi ha algun "què us diré" que diu el Marc Amorós.
Evidentment, el Marc Amorós és una persona que cultiva la seva manera d'escriure al costat del Ramon Muntaner i és lògic que agafi algunes expressions del seu mestre, no?
Llavors, clar, Ramon Muntaner el coneixem per la seva crònica, la crònica escrita al segle XIV. Ramon Muntaner va acabar els seus dies, si no recordo malament, a Eivissa. Marc Amorós acaba els seus dies entre Eivissa i el Montseny.
Acaba els seus dies en el Montseny.
En el Montseny, concretament, però després d'haver passat per Eivissa.
Sí, sí,
no?
També hi passa, sí.
I llavors, el que ens agradaria saber ara és quin és el recorregut vital, sobretot, si vols, recorregut vital i geogràfic, fins allà on vulguis explicar, d'aquest protagonista, Marc Amorós.
Bé, Marc Amorós, de fet, segueix tota la cursa que van seguir els almogàvers quan van anar cap a la defensa de l'imperi bizantí. En teoria es diu que va néixer a la zona del sud del Regne d'Aragó, va sortir cap a Sicília es va embarcar amb la Companyia Catalana d'Orient
cap a Constantinoble, de Constantinoble tot el conjunt de batalles a la zona de la península otomana, de l'imperi otomà. Després van tornar enrere, van passar els fets d'Adrianòpolis cap a la Tessàlia, de la Tessàlia cap a la Tràcia, de la Tràcia cap als ducats d'Atenes i Neopàtria, que és on es van quedar. Tot això és un recorregut d'uns quants anys, evidentment. Ell segueix tot el recorregut dels homogàvers amb un petit parèntesis que fa quan és ferit a la batalla de Tira i té que tornar cap a Constantinople, on la seva, diguem-ne, estimada, doncs el té que cuidar i el té que fer gaudir de les seves ferides.
Bé, i com ens expliques, doncs hi ha tot un recorregut per aquí, per l'antic imperi bizantí, i associant-ho al títol de la novel·la, La venjança dels almogàvers, hauríem de dir que, és clar, a partir dels fets històrics hi ha un assassinat i una venjança que es comet, i una venjança que probablement és recordada realment pels descendents dels habitants de la zona. Explica'ns tot això, sisplau.
Bé, la venjança dels almogàvers, la venjança catalana, com es recull en altres, diguem-ne, tractats històrics, té com a conseqüència, surt a conseqüència de l'assassinat de Roger de Flor. Després d'arribar a un segon acord amb Andrònic II, emperador de Bizanci, per fer una segona campanya contra els turcs, el seu fill, el fill d'Andrònic II, Miquel IX, que no podia tolerar, no tolerava que hi haguessin la Companyia Catalana d'Orient fent la feina que ell teòricament havia de fer, però que no era capaç de fer, va ordir una trama juntament amb els alans, enemics tradicionals dels almogàvers, i el va assassinar a Adrianòpolis, no? Amb un convit, el va fer entrar sense armes, en fi, el va assassinar. A partir d'aquell moment els almogàvers van estar tristos de desaparèixer, perquè es va donar, com aquell que diu, ordre a que tothom que fos català, aragonès o que ho semblés, doncs fos eliminat. Van quedar molt reduïts, molt delmats, es van refugiar a Gallipoli, i de Gallipoli, arrel de dues batalles, la batalla de Gallipoli, la primera batalla de Gallipoli, i la d'Apros, on hi van haver dues grans victòries almogàvers, va ser quan van començar a venjar-se de tots els territoris aquells. Van arrasar la Tràcia, van arrasar tot l'imperi bizantí, part de Mesopotàmia.
Bé, o sigui que en definitiva em sembla recordar que comentaves que avui dia fins i tot a Grècia amenacen els infants, sí, quan no es porten bé, oi?
Sí, sí, segons tinc entès, tinc referències bastant recents de companys que m'ho han dit, que sí, que en les zones més, diguem-ne, internes de Grècia, evidentment no Atenes, doncs encara es diu que si no menges o si no dorms, vindran els catalans, o farem venir els catalans, o vindran aquests dimonis catalans. Dimonis catalans és una expressió que es fa servir molt i que jo utilitzo en el llibre en un moment, també. Sí, com en diuen, dimonis catalans, no me'n recordo el nom exacte, però aquí està escrit en grec, inclús.
D'acord, doncs aquests dimonis catalans. Però, és clar, això voldria dir que potser el protagonista, oi, no tindria els aspectes positius que acostuma a tenir el protagonista d'una novel·la històrica, però en aquest cas els té. És a dir, aquest protagonista, per una banda, potser no comparteix del tot els esdeveniments en els quals participa la Companyia Catalana, potser té algun punt de vista crític, i a més, fins i tot pel seu cognom, oi, ja ens porta una trama sentimental. Ara, potser buscant relacions, podríem relacionar, en part, però molt, molt tènuament, oi, la trama sentimental, que té una certa importància relativa, amb el Tirant lo Blanc, més que res perquè en el Tirant lo Blanc també la trama sentimental té una certa importància, però a més, resulta que en el Tirant lo Blanc el protagonista va igualment a l'imperi bizantí a defensar-lo als turcs. Què ens en podries dir d'aquesta trama sentimental? Bé, i del punt de vista crític?
Sí, la trama sentimental del Marc Amorós amb la seva, diguem-ne, promesa Helena està buscada en un aspecte secundari, si bé vols, però per tractar l'ambient de l'època. És a dir, hi ha moments en què Marc i Helena viuen conjuntament a Constantinople, ell es dona compte de com viuen realment els súbdits d'Andrònic II, i serveix per explicar una mica tot aquest rerefons, evidentment amorós, que hi ha, i el cognom realment té que veure, no? I es tragina en paral·lel amb la verdadera història, amb la història principal dels almogàvers, Marc Amorós, Ramon Muntaner, els Capdils, i la història sentimental secundària, però no menys important, de l'Helena i en Marc Amorós.
de l'Helena i en Marc Amorós. I en Marc Amorós troba bé sempre tot allò que fan els Almogàvers, com ho veus?
No, no ho troba bé, però quan ha de fer d'Almogàver, fa d'Almogàver. La veritat és que els Almogàvers eren mercenaris, com bé sabeu, i els mercenaris, quan no tenen què fer i ells només saben fer que lluitar, pues són un problema, no? Perquè necessiten fer coses, necessiten sobreviure, necessiten pues agafar les coses d'on poden, no? I un Marc Amorós, amb un parell d'ocasions al llibre, tot i que després se n'arrepenteix, doncs exerceix de mercenari.
Bé, el llibre segueix una... parteix, si més no, d'una estructura que utilitza un recurs bastant tradicional en moltes novel·les, que és el manuscrit trobat, el recurs del manuscrit trobat, oi? I a més d'això, resulta que hi ha a l'inici de cada part, em sembla que és, hi ha un capitolet amb un tipus de lletra que no és la lletra convencional. Quin és el sentit d'aquestes introduccions de parts?
Sí, sí, això és, o vol ser, un manuscrit del Marc Amorós. És a dir, és el manuscrit fet per ell i després es desenvolupa tota la història. Evidentment, si haguessin fet tota la història amb aquesta lletra mig gòtica, mig hebrea, mig rara, doncs el lector s'hagués cansat, no? Perquè és farragosa de llegir. Però li vam voler donar un toc com de fer veure que realment aquest escrit existeix i que aquí es transcriveix una part verídica del mateix.
O sigui, pel contingut no varia per això. Es podria haver aparegut simplement amb el mateix tipus de lletra. No és més una reflexió de caire individual, personal...
Hi ha una part de reflexió individual i després hi ha l'explicació general. És com si diguéssim una introducció del capítol.
D'acord, és una introducció del capítol i més que res per situar en un tipus de text que seria el manuscrit.
Ah, exactament. Exactament.
Llavors, a veure, què més et sembla que caldria afegir sobre la novel·la?
Bé, la novel·la, a mi he gaudit molt escrivint-la, perquè he descobert una autèntica epopeia que molta gent coneix, però poca gent coneix en profunditat. Quan vaig estava treballant amb ella i preguntava a la gent, molts d'ells, molta gent, inclús propera meva, es sorprenia que Muntaner, Entença, Rocafort fossin més enllà que carrers de Barcelona, no? Vull dir, es deien, eren Almogàvers? Sí, són Almogàvers, n'hi ha més, el Vilamarí, l'Eiximenis, tots aquests carrers estan a Barcelona i són carrers d'Almogàvers, a part del carrer dels Almogàvers, que està a Poblenou. I llavors això em va fer profundir en aquesta història que realment és apassionant. Jo entenc que la meva novel·la, la nostra novel·la, o Andreu i la meva, el que ha pretès és fer arribar al màxim número de persones possibles aquesta història tan important i tan transcendent. De fet, jo tinc un convenciment, i molts historiadors tenen el mateix, que si no haguessin assassinat a Roger de Flor, els catalans encara estaríem allà. I això és un tema que realment és el que li dona un cert valor afegit al llibre.
Doncs és un llibre de bon llegir, és un llibre amè, entretingut, és un llibre que a més informa sobre un passat històric i que el fa viure i reviure. És un llibre, per tant, molt recomanable per aquestes dates que s'acosten, el dia 23 d'abril, Sant Jordi, si més no per aquelles persones a qui agradi la novel·la històrica. Doncs moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, Ramon Gasch. I tens ja més llibres en projectes? Això m'ho van preguntar els alumnes i no va arribar a florar a la conversa i a l'institut.
Bueno, us diré off the record, eh?
Ara que no ens sent ningú.
N'estic tirant endavant un, doncs encara m'he sentit més enrere que aquest. Sí, encara més enrere que aquest. Aproximadament uns 600 anys més enrere.
D'acord.
És un llibre intersecció. Crec que també estic gaudint molt escrivint-lo i penso que tindrà encara un contingut més històric que possiblement tots els altres.
600 anys a partir d'ara o 600 anys a partir d'això?
A partir d'això.
Bé, doncs no descobrim, no revelem cap detall d'aquest nou llibre perquè així pugui treballar amb la confiança, amb prou confiança per poder-lo rematar bé. Llavors, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i t'esperem quan aparegui aquest nou llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
La crònica.
Bé, doncs, ja tenim la primera crònica des de Catalunya. Ja tenim la Sílvia Romero a l'altra banda del fil telefònic. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Com a primera informació, recordar-vos que dins d'aquesta setmana se celebra el Dia Mundial del Teatre. Aquesta commemoració va ser creada el 1961 per l'Institut Internacional del Teatre i des de llavors se celebra anualment cada 27 de març amb xerrades i taules rodones sobre aquesta manifestació artística. Tot això a nivell internacional, però també, si feu un cop d'ull per la xarxa, podreu trobar diverses activitats arreu del territori organitzades precisament al voltant d'aquesta data, el 27 de març. Jo voldria ressaltar el proper lliurament del Premi Anita, Memorial Anna Lizaran 2015. Per situar-nos primer una mica, comentar, en primer lloc, que aquest certamen es va constituir el 2013 amb la idea de premiar una interpretació teatral d'una actriu revelació. I el premi l'atorguen l'ADB, Associació Dramàtica de Barcelona, i l'Ajuntament d'Esparreguera, que és la vila natal d'Anna Lizaran, en honor de la qual es va instituir el premi. La proclamació de la guanyadora es fa a Esparreguera, però el lliurament pròpiament dit se celebra a Barcelona. Com he dit abans, en el marc del Dia Mundial del Teatre, que és aquest divendres 27 de març. Això serà a 1:45 del migdia i el lloc és la Sala Foyer del Teatre Lliure de Montjuïc. Al llarg de l'acte, a més del lliurament del premi, es pronunciarà una glossa de l'actriu guanyadora, que enguany és Queralt Albinyana. Després, la mateixa Queralt interpretarà un fragment de Lucrècia i s'exposaran altres temàtiques relacionades amb el món del teatre. L'assistència és gratuïta, però cal reservar via correu electrònic a l'adreça de l'ADB, que és adb@adb.cat. I qualsevol altra informació també aquí mateix us la podran respondre. I ara del teatre passarem a la música i anirem cap a Sant Sadurní d'Anoia, a la comarca de l'Alt Penedès. En aquesta població, el dijous 26 de març i fins diumenge 29 de març, se celebra el Festival de Canta, el Festival de Música, Vins i Caves d'Autor. En l'edició d'enguany, els plats forts són els tres concerts en els quals es vincularà la música d'un artista amb els vins o caves d'un celler del Penedès que, òbviament, tinguin paral·lelismes, o tal com ho defineixen els mateixos organitzadors, que tinguin aquests paral·lelismes tant a nivell sensorial com de concepte. A banda d'aquest plat fort, d'aquests tres concerts, hi ha altres activitats programades com l'anomenada taverna musical, la presentació de llibres relacionats amb aquesta temàtica, la projecció de documental... En tot cas, per disposar de tota aquesta informació, us adreço a la web del mateix festival, que és www.decanta.cat. I ja sabeu, a Sant Sadurní d'Anoia, entre el 26 i el 29 de març. I ara ja per anar tancant passem a la presentació d'un llibre, amb un títol força suggeridor. Mites per a una nació, de Guifré el Palós a l'11 de setembre, de Magí Sunyer. Aquest acte, aquesta presentació, la conduirà Jordi Agràs, que és el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. Anirà a càrrec de l'antropòleg i professor de la Universitat Rovira i Virgili i el clouran després amb una actuació del cor Sageta de Foc. Penso que per ser una presentació de llibre és una activitat força interessant. El llibre, com veiem pel títol, també crec que ho és. I a més és una activitat força completa. L'acte tindrà lloc demà dimecres, 25 de març, a 8:15 del vespre, precisament als Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, al carrer Major, número 4. I hem parlat de teatre, de música, de llibres, i ara parlem del comiat, perquè avui ho deixo aquí. Molt bona setmana i fins dimarts vinent.
Molt bé, Sílvia, fins dimarts vinent, doncs. Bé, ja tenim també a l'altra banda del fil telefònic l'Octavi Serret, des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, Matarranya, la Franja. Esta nit us vull recomanar un llibre completament nou, que encara no ha eixit, i és el dia 26, i que, per cert, lo presentem el dia 28 a la llibreria, en Miquel Esteve. Estem parlant de La fi dels secrets, Miquel Esteve, Edicions B. És una història que té bastant de... Bueno, és una novel·la històrica, una base històrica important, lògicament, com tot el que ha fet i que fa Miquel Esteve, i també tenim una part també de que podria ser de negre, no? Bueno, és que jo últimament ho veig bastant, no bastant negre, no? Però bastant de negre, sí, de novel·la negra. Estem parlant de cambistes, usurers, botxins, ciutadans honrats a la Barcelona del Baix Medieval. La història, la fi del secret, se centra al cas real dels Gualdes, una important i acaudalada família de l'època vinculada al poder polític i econòmic de la ciutat de Barcelona, que Ferrer Gualdes i el seu primer germà exerceixen un paper sospitós en la successió de Martín Lomà i el compromís de Casp, en benefici dels seus interessos. Però també desfilen cambistes, usurers, botxins, ciutadans honrats, velles mongetes, esclaves àrabs o bruixes en una trama escatant i rigorosament històrica. Estem parlant d'un moment que la taula de canvi de Barcelona, creada el 1401 per controlar l'espera de la ciutat i els comtes del Calvari, és el primer banc públic d'Europa. S'encarregava de donar crèdit al monarca i al Consell de la Ciutat i acceptava dipòsits de particulars amb millors garanties que la resta de taules de canvi, jugant un paper important en la vida pública catalana del segle XV. Aquí estem parlant de que realment tot el que és el que en aquests moments coneixem com la corrupció dins de les entitats financeres, aquí apareix bastant. O sigui, estem parlant de que una història del passat que es projecta en el present. Que això també ho veureu a la fitxa del llibre d'Edicions B, si no al meu sobre el blog ho trobareu. Bé, jo us ho recomano perquè realment, si us agrada la novel·la històrica i heu llegit a l'Esteve, al Miquel Esteve, disfrutareu, i a part, lògicament, ens entenem d'una part bastant fosca d'aquell moment, no? De com vivien tots, tant dins d'este món financer, com vivien, o com convivien usurers, botxins, persones que realment se dedicaven a treure el negoci, i a partir d'ahí tota la part més fosca de la corrupció financera apareix allí, igual com la tenim ara en aquests moments, no? Pues bé, res més, pues espero, si voleu, el dia 28 a les 12:30 a la llibreria Serret, en Miquel Esteve, i si no, també us dic que també estarem també tindrem a Miquel Esteve a la Fira Medieval que es fa a Queret, és un poble d'aquí del costat, que participarà també en una de les jornades més medievals que se fan aquí al Matarranya. D'acord? Doncs fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi. Fins la setmana vinent. A reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, a l'Espai Literatura Catalana parlarem avui d'un llibre de Maria Mercè Roca, es diu L'últim tren. Està editat per Columna Edicions. La col·lecció que jo tinc són pels que jo soc del grup de llibre, i per tant pels adherits d'aquest grup de llibre vaig comprar-lo fa uns quants anys, ja va a Barcelona, el 2003, ja fa un temps que es va fer aquest llibre. Té 192 pàgines i el preu és 19,25 euros en format paper. No existeix en format digital. Aquesta autora, nascuda a Portbou el 1958, als 16 anys se'n va anar a viure i estudiar a Girona. O sigui, estudiar i viure a Girona, on acabaria fixant la seva residència. De fet, sempre ha estat allà. Tot i que no va completar els estudis de Filologia Catalana, va exercir molts anys la docència de català. A mitjans dels anys 80 es va incorporar al panorama literari català guanyant el Premi Víctor Català. Continuaria l'activitat literària amb una abundant producció de contes, novel·les i fins i tot el guió del serial televisiu Secrets de Família, emès per TV3. La seva carrera no ha estat exempta de reconeixement en forma d'altres premis literaris i de traduccions al castellà, al basc, al francès, a l'alemany i al neerlandès. És vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i ha fet una llarga llista d'obres literàries, moltes premiades, com ja han dit, que podeu trobar a la Viquipèdia i aquí no llegirem. Activa en política, ha estat diputada al Parlament de Catalunya, on ha estat presidenta de la Comissió de Cultura des del 2007 a 2010 per Esquerra Republicana de Catalunya, entre 2003 i 2010. Els tres primers anys com a membre de l'Associació Catalunya 2003 i després com a militant. És la candidata a l'alcaldia de Girona per Esquerra Republicana a les eleccions municipals de 2015. Va ser una de les impulsores de la plataforma Sobirania i Progrés. Si parlem del llibre, cal dir que aquesta és la història tan comuna, tan repetida, d'una separació que ens és presentada a través de dos llargs monòlegs, d'ell i d'ella, i una senzilla i clàssica narració final en tercera persona on assistim al desenllaç final, per la qual cosa podem deduir que la novel·la està estructurada en tres parts. Una història trista, però que podia ser ben real, que es permetrà endinsar-nos en un matrimoni ja acabat on, curiosament, cap dels dos no desitja fer-li mal a l'altre. Una història d'amor-dominació, d'amor-submissió, de silencis cada cop més prolongats, de pors, de solituds. En definitiva, una relació d'insatisfacció compartida. A l'últim tren, l'escriptora de Portbou convida a reflexionar sobre el pas de la vida i la sensació que totes les ocasions són les últimes i que no s'ha de deixar escapar la possibilitat de ser feliços. A través de tres veus, les de la Teresa i l'Andreu, una parella de 26 anys de convivència aparentment feliç i una filla, i la d'un narrador omniscient, Maria Mercè Roca converteix el lector en espectador privilegiat d'aquesta història, en què, com diu la mateixa autora, no hi ha vencedors ni vençuts. I és també una història d'alliberament, d'amor entre perdedors, un amor que fàcilment pot ser confós amb el producte de la famosa crisi dels 40 o dels 50, que afecta a determinades tipologies de persones grans que necessiten sentir que encara poden viure una nova vida més plena i feliç de la que han viscut fins llavors. Per això recorren a buscar noves parelles més joves que puguin demostrar als altres i a un mateix que encara és més atractiu tant a nivell físic com el psíquic, sense descuidar la potència sexual. En tot, aquesta acció comportarà la pena de tenir la sensació que s'està traient a l'altre i per això costarà tant de dir la veritat. Com s'arriba a aquest fracàs? Fàcilment comprovarem que cap dels dos està lliure de culpa, ja que la infidelitat resta compartida. El títol és ben significatiu perquè el llibre és una recerca de la felicitat i per aconseguir-la cal no deixar escapar les darreres oportunitats que et dona la vida i així no perdre l'últim tren. Una bona història i molt ben escrita. No us la perdeu. Repetim la referència. Maria Mercè Roca, L'últim tren, editorial Columna Edicions, Barcelona 2003, 192 pàgines, 12,25 en format paper.
La crònica.
Bé, doncs sentim tot seguit la crònica de Sílvia Portell des de les Illes Balears i Pitiüses.
Bon vespre des de Palma. Avui vull començar el nostre tour cultural per les illes anant cap a Menorca. I és que divendres dia 27 a 7:45 del vespre i a Es Mercadal s'ha organitzat la conferència Educar no té edat. Pares, mares, avis i àvies, com teixim el dia a dia? Aquesta conferència serà a càrrec del professor Ernest Fortuny. Serà, com dèiem, divendres dia 27 a 7:45 al Centre de Convencions d'Es Mercadal i organitza la Comissió de Formació de l'APIMA. Podeu trobar més informació d'aquesta conferència a la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Mercadal, www.aj-esmercadal.org. De Menorca ens n'anem cap a la Pitiusa Major, a Eivissa, perquè la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha posat en marxa el programa de prevenció d'abús sexual infantil Crida Ben Fort, en col·laboració amb l'associació Rana. A través d'un compte a comptes i d'altres activitats s'explicarà a nins i nines la història d'Estela. A través de la història d'en Estela es transmet a nins i nines eines per actuar davant d'un cas de maltractament i més en concret d'un possible abús sexual. El contacontes Crida Ben Fort Estela s'ha realitzat ja avui de matí i es repeteix demà. En total es realitzaran 10 contacontes als centres d'educació primària del municipi. Trobareu més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, www.santantoni.net. Després d'Eivissa ja passem cap a Mallorca. Aquesta setmana us vull parlar d'una iniciativa que acaba de néixer. Us parlo de l'Escola de Lletres de Mallorca. Aquesta escola aspira a ser un referent del foment de l'escriptura i de la creació literària i artística en català a Mallorca. Neix d'un acord de col·laboració entre dues entitats, el Gargot i l'Obra Cultural Balear, i compta amb el suport d'Ona Mediterrània. Totes tres entitats estan inspirades en uns principis de cooperació, foment de la cultura i difusió d'idees i de pensament crític. Aquesta iniciativa pretén ser un espai creatiu d'experimentació manual amb l'ofici i l'afició d'escriure. És per això que han elaborat un ampli itinerari de cursos alhora que ofereixen serveis de correcció estilística, ortogràfica i gramatical. Neixen amb l'objectiu d'afavorir l'aparició de nous escriptors capaços d'entrar en contacte i renovar l'escenari cultural mallorquí, a més de generar nous discursos i tendències. Pretenen promocionar la cultura i la producció artística en català i es dirigeixen a totes aquelles persones que sentin passió per crear i escriure en disciplines com la literatura, el cinema, el teatre o el periodisme. Les impulsores d'aquest projecte prenen com a referent l'Ateneu Barcelonès. Escola de Lletres de Mallorca vol crear espais de debat, de crítica i de creació i contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a dinamitzar el panorama cultural de l'illa. L'Escola de Lletres compta amb un professorat amb una llarga trajectòria a l'esquena, com és el cas de Sebastià Bennàsser, Martha Zain i Meritxell Esquirol. Els primers tres cursos estaran dinamitzats per tres professores. Una d'elles, Carolina Ares, ens explica que el seu objectiu és construir altres mirades sobre la literatura i les produccions artístiques. L'Escola de Lletres de Mallorca obre les portes amb tres cursos presencials i amb suport en línia. Narrativa creativa, relat eròtic i crítica cinematogràfica seran els temes dels cursos que començaran els dies 13 i 14 d'abril a Can Alcover, Espai de Cultura. Tota la informació d'aquesta iniciativa i dels cursos la podeu trobar a la pàgina web de l'Escola de Lletres de Mallorca, http://escolalletres.com. Com que veig que encara em queda un minutet, us vull deixar un últim apunt a l'agenda d'aquesta setmana. Dijous dia 26 a les 7 de la tarda i a la llibreria Quarts es presenta Nus baixant una escala, d'Antonina Canyelles. Intervindrà la mateixa autora, Sebastià Perelló, escriptor i professor, i Joan Vinyaspre, l'editor. Com dèiem, serà dijous a les 7 de la tarda a Quarts. Podeu trobar tota la informació d'aquesta presentació i totes les altres que es fan tant a Embat Llibres com a Quarts a la pàgina d'Embat Llibres, www.embat-llibres.com. I això és tot per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres.
Salut i llibres, Sílvia. Fins la setmana que ve.
Ja tenim el nostre estafos, la nostra benvinguda companya del País Valencià, Empar Morelló, que ens ha explicat moltes coses en directe des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Des del sud, molt bona nit, com esteu?
Molt bé. I tu?
Us vaig trobar a faltar la setmana passada i les anteriors, però veure què us puc contar avui. Així, us contaré coses... Avui m'he fet viatgera i us contaré coses de més al sud, que sempre tinc un poc abandonat, doncs això. Us contaré coses de més al sud. Tenim, si viatgem a Pego, el dia 28 es presenta el llibre Paraules en xarxa, que és un llibre que rescata paraules de l'oblit, no? Paraules que en són pròpies, paraules que estan un poc en desús, paraules que, no sé, que van un poc pels pobles, viatgers, però que se'n perden, que són d'aquest poble, d'aquest altre, d'aquesta iaia antiga que deia, o simplement que són actuals però que ja no se'n usen tant, no? Doncs serà a les 12 al Mercat de la Vila, dins d'una mena d'actes que fan allà a Pego. I aquest és, així és aquest començament del sud, així. Després tenim una altra cosa molt interessant, que es farà el 27 i 28, divendres i dissabte, que són les jornades de sociolingüística d'Alcoi. No sé si les conegueu per allà dalt, però...
Antoni Mollà, pot ser que les organitzi?
Antoni Mollà, bé, en aquest sentit, les jornades de sociolingüística han pegat molts bacs, la veritat que han pegat molts bacs. I després l'Ajuntament d'Alcoi va haver uns anys que no les volia fer, que les va mig prohibir, perquè eren allà uns quants catalans parlant de coses vés a saber, i tot allò, no? I se van voler treure. I aleshores les va heretar un poc la universitat. La Universitat d'Alcoi, conjuntament amb el Politècnic de València, les quatre universitats ara mateix. I crec que qui les ha heretat realment ara mateix són la gent d'Escola Valenciana. Si no vaig errada, anava un poc per ahí. Aquest any és la 20a edició ja, estan d'aniversari, i està dedicada, les jornades estan dedicades a la comunicació i la política lingüística. Doncs, a veure, ja sabeu, els mitjans de comunicació, l'àmbit audiovisual i sobretot internet, tenen cada vegada molt a veure, molta presència i cada vegada més lligades també a les llengües minoritzades, no? I si volem que una llengua com la nostra tinga presència, doncs hem de treballar un poc aquests aspectes de la comunicació audiovisual i de... Ja sabeu que si en País Valencià no només no podem veure TV3, sinó cap mitjà en la nostra llengua pròpia, no? Des del tancament de RTVB i Ràdio Nou, així que... Això, tota aquesta jornada que parlarà gent de la universitat, estarà l'Eugeni Alemany, l'Amàlia Garrigós, Eva Mestre, bé, se parlarà des d'un punt de vista de la comunicació, però també des d'un punt de vista sociolingüístic, doncs tot això va adreçat a un concert de Rafa Jambó, que farà els sonets per a els sonets de Shakespeare i l'Andreu Valor. O sigui, que hi haurà recitades de poemes, hi haurà cançons, hi haurà música, això serà divendres per la nit, i després dissabte continuaran amb les jornades i faran la ruta literària pels espais alcoians que tenen a veure d'alguna manera amb la literatura. Ja sabeu que d'allà és també l'Ovidi Montllor i, en fi, totes aquestes coses de relleu. I encara tinc temps per contar-vos alguna coseta, això us porta a València, perquè aquesta vesprada s'ha presentat un poemari de Manuel Beiber, que va ser premi de poesia. Ho deixo ahir perquè no se'ns oblide, i per parlar del poemari, que és un poemari un poc peculiar, perquè hi ha absència de qualsevol qüestió formal des del punt de vista mètric o de signes de puntuació, així. Es diu Nord, i bé, ho deixo ahir un poc de puntetes per a parlar-ne en una altra ocasió.
Molt bé.
Si me deixeu encara un segon,
sí, un segon,
us deixaré que recomanaré una pàgina web que és la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Això per als profes i per als mestres i per a la gent que estigui interessada en el món del cinema. Es diu MICE, si entreu en MICE, poseu així, M-I-C-E, de Mostra Internacional de Cinema Educatiu, MICE València, i us hi serà tota la programació, que és molt extensa, hi ha cinema... internacional, hi ha ciència-ficció i tenen 3 o 4 punts d'emissió de, i això va ser tot el cap de setmana 27, 28 i 29 aquí a València.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Ahir ho deixem per a una altra connexió.
Ah, això mateix.
Una abraçada, molta força i que vagi tot molt bé. Una abraçada. I ho llegiu moltíssim.
A reveure.
Adeu, adeu.
Adeu, adeu.
Sobre el fet literari.
Bé, la UNESCO va declarar el dia 21 de març Dia Mundial de la Poesia. I les celebracions que han tingut més èxit, diríem-ne, arreu, s'han fet moltes activitats en moltes viles i ciutats de Catalunya. I dels Països Catalans, també s'ha de dir. Però una de les entitats que més, diguem-ne, impuls, perquè té un recolzament institucional sobre aquest tema, està l'Institut de les Lletres Catalanes. Aquesta institució va fer tot una sèrie de pàgines web dedicades al tema i va impulsar una sèrie d'activitats a diferents pobles. Lectures de poesies, lectures de poesies de gent, diguem-ne, del carrer, normals, i a més també doncs, actes una mica més culturals, diguem-ne, amb gent més entesa en poesia. Per exemple, es va fer actes a Vilanova, al Prat de Llobregat, a Tàrrega, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Ripoll, etc. Fins a una vuitantena de ciutats van fer actes d'això. Fins i tot aquí a Sant Celoni també es va fer precisament el dimarts, es va fer un mica més tard, el dia 21, el dimarts, el moment que fèiem el programa aquí, i per tant, clar, no podíem estar als dos llocs, però també em consta que aquí la Biblioteca de l'Escorxador ha fet una sèrie d'activitats amb aquest tema. Una de les coses més, diguem-ne, més emblemàtiques d'aquesta celebració va ser la lectura d'un poema de Jaume Pont que es diu Illa Escrita, que ara llegiré. Aquest poema es va escriure en català, evidentment, perquè Jaume Pont no escriu en català, però es va traduir en diverses llengües, en 7 o 8 llengües, i moltes vegades aquestes celebracions que es feien als diferents pobles es llegien totes les versions dels pobles. Sobretot si allà hi havia gent que sabia llegir, no sé, en urdu o en masip o què fos, o en xinès, no? Bé, el poema diu així, comença Illa Escrita, es diu, amb una dedicació a Vinyoli. Diu, altra vegada sóc al lloc mateix on sempre arribo. I després ja el poema diu
La mirada inventa el món, la llum. Aquí comença el naufragi de l'ombra o la secreta deriva dels ocells. Sota la parpella, la matèria blanca i la llum negra, eternitat suspesa en l'aire com una música muda, invento el temps i el seu viatge, poema, areny i duna líquida, tinta o roca al peu dels núvols emergida. Altra vegada sóc al mateix lloc on sempre arribo, la mar on viu la filla del més damnat dels déus i d'aquella gran bagassa del dolor que porta per nom melanconia. Tot és un lent ajornar el clam de la mudesa, tot és callada espera. Només se sent una vaga fressa d'ales, el foc blanc i l'aigua negra que bateguen el cor d'aquesta illa escrita, només en un mar de silencis, la foscúria.
El noticiari.
Bé, començaríem el noticiari més que parlant d'una notícia, d'un fet que ha passat, que suposo que considerareu que és bastant lamentable i és una mena de censura que ha passat al MACBA. Suposo que us heu assabentat d'aquella exposició, la bèstia i el sobirà.
Què és el que es va censurar?
Hi havia una mena d'escultura on apareixia una forma antropomòrfica amb trets a la cara que recordaven la cara de l'antic rei espanyol,
no Joan
Carles
Felipe,
I,
sinó del seu pare. Carlos,
sí, sí. Padre, no? I llavors al darrere hi tenia una mena de bèstia, un gos, em penso.
No, primer una dona.
Una dona.
Ah, una dona.
Llavors, què li feia? Li feia un massatge o...?
No. Intentava tenir una relació sexual anal. Però passa que
perdona un problema. Com pot ser que una dona tingui, com has dit, una relació sexual anal?
Sí, no, això és el que és el que la imatge era aquesta.
No ho sé, vull dir, és poc habitual, però a més
bueno, pot tenir un instrument i fer el mateix, no?
Però es veia aquest instrument?
No, home, no es veia.
Llavors a mi em sembla que els periodistes o desbarren o no entenen què passa.
Aquesta pagesa era
també el gos
penetrada analment per un gos.
Pots discutir per on fa el gos el seu avançament, diguéssim. Si el gos, respecte a la dona aquesta, tria un canal o tria un altre. Però en el cas del monarca, que tingui una dona enfilada a l'esquena, no sé amb què relaciona, amb cap mena de relació...
I quin missatge deuria voler donar?
En tot cas, és una relació de submissió. No?
Aquí està.
Aquí va la cosa, i sotmetre el rei, aquí hi ha hagut aixecat ampolles, això. I això és el que ha fet que el director es trobés en una situació molt violenta, al final va posar el càrrec a disposició i al final el van treure.
Però,
i van treure ell i el comissari que es havia barallat amb ell.
La història va anar que ell, de fet, sembla que no sabia res fins a l'últim moment que hi havia aquesta mena d'obra d'art. I llavors, com va veure que hi havia aquesta obra d'art, va decidir que no es feia aquesta exposició. De fet, em sembla que va obligar els comissaris que traguessin aquesta peça d'aquesta exposició. I ells s'hi van negar, lògicament. Perquè, clar,
uns autors alemanys, van fer això.
I que aquesta peça ja s'havia fet, ja s'havia exposat en altres llocs, que no era pas la primera vegada que s'exposava, i no hi ha hagut cap problema. Llavors, com que s'hi va negar, va decidir suspendre l'exposició, però una exposició que ja estava muntada i estava pagada amb fons públics. I clar, d'aquí ha vingut. A més, no és una imatge que tampoc ningú hagués vist, perquè ja corrien imatges d'aquesta imatge per la xarxa.
I no deixaven entrar la gent que arribava allà, no el deixaven entrar a l'exposició. El qual, clar, és que hi ha una situació que tu has pagat una entrada i després no vols veure l'exposició. Això també va passar. I va córrer per la xarxa, com dius tu. Però tothom l'ha vist, ha sortit 20 vegades per televisió.
Però al final es va tirar enrere aquesta mena de censura, perquè s'ha obert aquesta exposició. I bé, i al final sabem tots.
Ferides, per això.
El patronat de la Fundació va acceptar la renúncia del director, tot i que el director, abans de presentar la renúncia, havia cessat els comissaris. O sigui, no és que el patronat hagi cessat tothom, ha cessat el director, però el director abans de marxar i ja havia fet fora els comissaris. Sí? Bé, un episodi en definitiva lamentable.
Ara, probablement ens trobem davant d'aquestes paradoxes de l'art contemporani, que és que sembla que hi falta alguna cosa perquè li tinguem molt respecte que es mereix, oi? A veure, fins i tot dins de les avantguardes, probablement les avantguardes tenien una capacitat de sorpresa que això sembla una criaturada més que una obra d'art, no?
Sí.
Hauríem de veure quin és el missatge. Home, que hi ha al darrere, no, d'aquesta obra.
Sí, hauria de veure això, i més tenint en compte que hi ha...
Perquè hi havia uns cascos, a més.
Sí, sí, estava sobre uns cascos, exacte. I ell tenia com una mena d'api...
Ah, li sortien flors o apis, trossos d'api per la boca.
Tampoc s'entenia massa bé exactament què volia dir això, no?
Clar, si fos d'un autor català, podríem dir que és que anava proferint floretes a la senyora, no?, que tenia enfilada a sobre, que potser li feia un massatge.
No ho sé.
Però esclar...
En qualsevol cas, fixeu-vos en una cosa, que aquests intents de censura el que acaben provocant és l'efecte contrari,
sí.
Perquè probablement molts de nosaltres potser ni ens haguéssim acostat al MACBA a veure aquesta exposició, i ara amb tot aquest rebombori que hi ha, segur que...
Ha augmentat el 50% del públic que hi va veure.
Clar, perquè a més quan la notícia era que s'havia prohibit perquè s'havia anul·lat i es considerava que era la decisió definitiva, no paraven d'ensenyar la foto de l'escultura, no?
A veure si hauran fet expressament que la gent vagi a veure l'exposició.
Per veure on poseu, perquè ha sigut l'esquer perquè tota la gent hi vagi.
Bé, doncs, després d'aquest petit comentari sobre l'actualitat artística, continuem amb el noticiari. Bé, us hem de parlar de Cosmòpolis, la festa de la literatura amplificada. Enguany, la setmana passada, del 18 al 22 de març, ha estat la 8a edició, s'ha fet a Barcelona, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i veritablement hi ha hagut molts actes.
Què en destacaries? Què seria el més important?
Doncs mira, dels 8 temes que hi havia, jo destacaria, per exemple, que s'han dedicat diversos actes a parlar del 150è aniversari de l'obra Les aventures d'Alícia al País de les Meravelles. Es diu que es va publicar per primera vegada l'any 1865, aquesta obra de Lewis Carroll, que s'ha convertit en un clàssic universal. Diu que Alícia transcendeix les fronteres de la literatura infantil, se situa en un fascinant territori que ha inspirat artistes, escriptors, lingüistes, filòsofs i científics, i conserva un segle i mig després de la seva publicació el poder i l'encant de les obres úniques. Bé, aquest ha sigut un dels 8 temes que hi ha hagut. S'ha parlat de periodisme, de traducció, de laboratoris de l'escriptura, i així, pel que fa a actes més concrets, doncs n'he destacat un parell. Bé, de fet, 3 o 4. Una xerrada de la Laura Borràs sobre el cànon de la modernitat literària, un debat sobre les editorials, el paper de les editorials independents en el temps, i participaven gent d'edicions de 1984, Raig Verd Editorial, editorials petites, una xerrada sobre què és i què fa un agent literari, o, fins i tot m'ha cridat l'atenció, una xerrada sobre literatura i gastronomia. O sigui que ja veieu, unes jornades, una festa de la literatura bastant completa.
Bé, apuntant abans el que ha dit Jordi sobre Ovidi Molló, una notícia també, és dir que la Comunitat Catalana de la Provença homenatge Ovidi Molló. Això va passar fa uns dies, el Departament de Llengua Catalana de la Universitat d'Aix Marsella i el Cercle Català de Marsella van aprofitar el recital sobre un mural del País Valencià de Vicent Andrés Estellers que Pau Alavajos va oferir a l'Hostau de Provença d'Aix el 9 de març per homenatjar el cantautor del Coi un dia abans del 20è aniversari de la seva mort. L'esdeveniment va comptar amb la col·laboració del Centre de la Paraula DOC de la ciutat.
Bé, i afegim que aquest és l'any dedicat a Ramon Muntaner, el gran cronista medieval. El 1265, ara fa 750 anys, naixia per a l'Ada Ramon Muntaner. L'autor d'una de les quatre grans cròniques medievals va narrar les grans fites de l'expansió catalana o aragonesa entre els segles XIII i XIV, les conquestes de Mallorca i València sota el regnat de Jaume I, la conquesta de Sicília duta a terme per Pere III el Gran i les conquestes del nord del regne de Múrcia i Sardenya per Jaume II el Just. Militar, administrador i polític, va descriure gestes, però també les escenes cortesanes amb un gran detallisme. Com recordava ahir, durant la presentació de l'any Muntaner al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Antoni Aguilar, bé, i aquest ahir es refereix doncs al dia abans de la notícia, que consta actualitzada avui, potser va esdevenir-se ahir. Bé, en tot cas, Joan Antoni Aguilar, o Josep Antoni Aguilar, deia que la seva crònica és la pedrera de moltes dades històriques. La seva crònica, recordem-ho, doncs, recull tots aquests esdeveniments històrics. I potser podria afegir a tot això que Ramon Muntaner va ser qualificat de pertorbat darrerament, em sembla que per un professor que es deia Cingolani, un cognom
així. Stefano Cingolani.
Perquè clar, quin és l'estímul que ell declara a l'hora de posar-se a escriure la crònica? Que se li ha aparegut un senyor en somnis amb una barba blanca que li diu: què estàs fent? Lleva't i posa't a escriure. Clar, i naturalment ell ho interpreta com una ordre divina, de Nostre Senyor. En tot cas, no deixa de ser curiosa la dada, però també s'ha de relativitzar en el context i la cultura de l'època.
Bé, diem que tenim encara un moment de fer l'última notícia. Amb l'espectacle mediàtic de la presumpta troballa de l'escriptor Miguel de Cervantes, Espanya torna a fer el ridícul internacional, venent una notícia que encara no s'ha confirmat. Mentrestant, l'Estat segueix perpetrant l'horror al seguir ignorant les reiterades demandes de les entitats Pro Memòria Històrica per investigar els crims del franquisme, obrir les fosses franquistes i restituir l'honor a la dignitat de les víctimes. La pregunta que es podien fer: i les víctimes del franquisme, quan se les desenterrarà?
Bé, i amb aquesta sintonia ja sabeu que arribem al final del programa, i al final del programa, avui un programa que ha estat força marcat per la figura d'Ovidi Montllor, cosa que no vol dir que en programes posteriors no hi tornem, et dic que la frase serà d'Ovidi Montllor i és una frase prou coneguda però força incisiva. Diu: hi ha gent a qui no agrada que es parli, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no agrada que es parli, s'escriga o es pense. I després d'aquesta frase, us desitgem molt bona setmana, ens acomiadem de totes i tots i us esperem ja, em sembla, passada la Setmana Santa.
Sí.
És així?
El dia 7 d'abril.
7 d'abril, que serà el dimarts després de Pasqua. Molt bé, fins a llavors, esperem que aprofiteu les vacances per descansar i per relaxar-vos.
I per llegir.
I per llegir, també, si hi ha temps. No, és que és una mica una lectura...
I per enviar-vos WhatsApp, si voleu.
També. Doncs vinga, fins llavors.
A reveure.
A reveure, fins aviat.
Han fet el programa... Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!